Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. Estem a la meitat de la setmana, ja, dimecres, 24 de gener del 2018, i hores d'hora marcant 10 graus de temperatura, almenys a la ciutat de Lleida. Al Carrer Acadèmia, mira, per ser més concrets, perquè sí que és veritat que aquest matí, per exemple, a la zona del riu hi havia boira, però a la zona alta de Lleida no, per exemple. Per tant, escolta, 10 graus, sí, però al carrer Acadèmia, que potser tu ens escoltes des de la zona alta i allà en teniu 11 o 12, doncs, escolta, la temperatura és aquesta. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I avui estem a dimecres. Avui ens acompanyarà la Eva Millet. La Eva Millet és periodista i, a més, acaba d'escriure un llibre interessant, eh?, per tots els pares, per tots els que esteu pensant en ser pares, pels que ja ho sou. Fa poc, i pels que ho sou fa molt, és interessant. A més, ens presentarà el seu llibre en el que parla de la hiperpaternitat. Hiperpaternitat. Que sí, que veu que es veu que els pares que ens estem passant, que està bé, escolta, educar els fills, però que com tots els extrems són dolents. Malament si no fas res, malament si fas massa. Ens ho explicarà la Eva Millet, que a més demà estarà en una conferència a 6:15 de la tarda, organitzada per l'AMPA dels Maristes de Lleida, i cap a 8:00 estarà també al Carràs, organitzat també per l'AMPA de l'Institut del Carràs. L'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i el Joan Bellmunt, amb una nova proposta dels nostres pobles, que ens durà directes cap a 1:00. A partir de 1:00, el Joan Ramon González es porta els bocins d'història als nostres carrers. Ja 2:15, parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Vinga, va, que en tenim 10 a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable, cel molt clar avui a les comarques de Lleida. A última hora, però, apareixeran alguns intervals de núvols i les temperatures no variaran gaire avui. S'esperen màximes de fins a 18 graus a Lleida i Balaguer, de 16 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 13 graus a Viella. El vent continuarà fluix i variable el que resta del dia. Demà dijous trobarem alguns intervals de núvols i de cara al tard, al vespre, més aviat s'esperen algunes precipitacions febles que han de ser més intenses al Pirineu, amb una cota de neu que, a més, anirà baixant dels 1.600 fins als 1.200 metres al llarg del dia. A més, al matí trobarem també boires a l'interior, les temperatures baixaran una mica des de dia, de nit no variaran, amb mínimes de 4 graus a Lleida o Balaguer, 5 a Tàrrega i 0 a la Seu o a Viella. El vent bufarà fluix, variable també amb predomini de la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que comencem parlant de successos, com sempre, i en crònica judicial el fiscal demana 6 anys de presó per al principal acusat en l'apunyalament mortal a un jove de 20 anys a Albatàrrec. Se l'acusa dels delictes d'imprudència greu amb resultat de mort i lesions i haurà d'indemnitzar els pares de la víctima amb 100.000 euros. La Fiscalia veu odi en dos professors de la Seu d'Urgell i n'exculpa 6 mestres més. Tot això ve arrel dels comentaris sobre l'1 d'octubre. Dos professors de la Seu d'Urgell seguiran imputats per aquest delicte d'incitació a l'odi a les aules després de l'1 d'octubre. En canvi, la Fiscalia sol·licitarà l'arxivament de la causa contra 6 docents més. Els agents rurals denuncien un home per maltractar un senglar al canal de Pinyana. El cos d'agents rurals va identificar el maltractador arran d'un vídeo publicat a les xarxes socials on se'l veia colpejant i intentant ofegar la cria de porc senglar. Ja m'explicaràs exactament si és que hi ha moltes coses per fer a la vida i per fer el món que haguem de perdre el temps amb aquestes històries a sobre gravar-nos i a sobre pujar-ho a internet. Per cert, que els agents rurals lluiten per acabar amb una xarxa de caçadors furtius de fora de Catalunya que operen al Pallars. Està formada per un mínim de 7 persones de Jerez de la Frontera, Madrid i Barcelona amb el suport de veïns de la zona. I el govern de l'Aragó xifra en més de 20.000 euros el trasllat de les obres d'art a Sixena. La consellera de Cultura aragonesa celebra que el procés hagi acabat definitivament. És bo perquè celebra que hagi acabat definitivament quan resulta que el trasllat es va ordenar, tots sabem amb quines condicions, amb un procés que definitivament no estava ni està tancat. Per tant, un procés que no estava tancat, per tant, les obres no s'havien de moure del lloc, un cop s'hagi tancat i el jutge digui definitivament amb un procés tancat, escolta, sí, les obres s'han de tornar, doncs perfecte, les s'han de tornar. Si el jutge diu, escolta, no, no s'han de tornar, doncs no es mouen, doncs amb un procés encara per tancar, fem tot el muntatge i tota la història que tothom sabem, traslladem les obres cap allà, per cert, d'una manera relativament lamentable. Ara parlarem d'aquests 20.000 euros, perquè, vaja, fer venir una furgoneta, un camionet i una furgoneta per agafar les obres i portar-les cap allà amb un migdia de feina, 20.000 euros, francament, vaja, potser el govern d'Aragó hauria de mirar també amb què gasta els diners, però vaja, ho trobo altíssim, 20.000 euros, Estem parlant de que ahir es va traslladar aquell darrer quadre que no es trobava, també va venir una furgoneta, si sumem això a l'altre trasllat, 20.000 euros. Jo he vist una fotografia, tampoc puc dir si és real, crec que sí, de com es descarregaven aquests paquets quan van arribar a Sixena, descarregant-se a l'inrevés de com marquen les fletxes amb objectes tan valuosos a dins. Per tant, si hi ha una fletxa, doncs et diu com s'ha de descarregar. No serveix de qualsevol manera, doncs, descarregant-se de cap per avall. Per tot això, el govern d'Aragó diu que ha pagat 20.000 euros el tema de trasllat. Home, potser que ens ho fem mirar. I escolteu, abans de parlar d'esports, Marc Frey, Alisha Sufit i Zé Vito tocaran per primera vegada a l'Estat i ho faran al Músiques Disperses de Lleida. La 12a edició del MUT oferirà 6 concerts amb 8 artistes i incorpora la Seu Vella com a escenari pel concert de Cloenda d'Estas Tone. Per cert, el seu organitzador, Antoni Gorgues, ha animat els lleidatans i la resta de catalans a adquirir la seva entrada, ja que un terç de les que ja s'han venut les han comprat francesos i anglesos, principalment per aquest concert de Cloenda, pel concert d'Estas Tone. La capacitat dels concerts al Cafè del Teatre de Lleida és de 300 persones, mentre que els de la Seu Vella podria arribar a les 400, tot i que encara s'ha d'acabar de decidir. Parlem ara sí d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, comencem parlant de bàsquet. El Força Lleida ahir va tornar a perdre el Barris Nord davant de l'Osca. Finalment, el marcador reflexava el 59-69. És la 7a derrota a casa, que potser és el que és més dolorós, no perdre un partit, sinó fer-ho a casa. En futbol, el Lleida incorpora un porter uruguaià. Es diu Santiago Mele, té 20 anys i arriba cedit d'un club turc. I hi haurà centenària Juneda, perquè celebren 100 anys, hi haurà llibre, himne i un munt d'activitats al voltant d'aquests 100 anys de futbol a Juneda.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I també ens agrada recordar del que ens informàvem fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ella anava a dir directament què passava l'any 93, tal dia com avui, un 24 de gener.
Doncs començarem recordant, recordeu que en vam parlar, amics oients, els segrets de les religioses de Filipines. Doncs exigien los segrestadors més d'un milió de dòlars per alliberar-les. El govern va imposar un silenci informatiu relacionat amb aquest succés. Per tant, hem d'anar esperant a veure què passa, perquè de moment van tapar la boca de tots els mitjans de comunicació. La paeria que va repartir 47.000 pòsters del Tercer Pont per les bústies de la ciutat. El portaveu de Convergència i Unió va qualificar aquesta iniciativa com un acte obscè. Varela manifestava que era lamentable que no hi hagués diners per projectes com el del Teatre Municipal de Lleida, el Pla Parcial de Balàcia Secà de Sant Pere Pardinyes i la urbanització d'alguns carrers. I en canvi sí que n'hi havia per promocionar un pont del que no eren autors, el pont que s'havia inaugurat recentment.
Sí. Ve que això del pont també va portar cua,
eh? Exacte.
Els polítics és que es compliquen la vida de mala manera.
Bueno, tenen que fer la seva feina, i sobretot l'oposició.
Sí.
Ha que fer la feina, si no, malament. Lleida tindria 4 zones d'actuació prioritària per riuades en el Pla Hidrològic Nacional. Lleida, Balaguer, Les i Bossòst, doncs, estaven dins d'aquest pla. El director general d'Obres Hidràuliques, en aquells moments, Adrián Baltanàs, va avançar algunes línies d'aquest pla hidrològic, tan important, importantíssim, per a aquestes poblacions que acabem de mencionar. I continuem parlant d'aigua, perquè el president del Canal Segarra-Garrigues, el senyor Carles Benet, va necessitar escolta per sortir de la primera junta general del canal. Veïns de Sant Martí de Maldà van intentar agredir-lo després de que va marxar a Tàrrega la seu del Segarra-Garrigues. Va sortir de Sant Martí i se'n va anar cap a Tàrrega. Carles Benet va lamentar la passivitat de l'alcalde de Sant Martí. Altres veïns van rebutjar l'actitud dels grups que van intentar agredir-lo. O sigui, que sempre hi ha gent bona.
S'ha de ser civilitzat.
Exacte, aquí no s'ha d'arribar. I acabem parlant de futbol. Perquè fa 25 anys va donar la casualitat que la Real Societat de Sant Sebastià va ser la rival de la Unió Esportiva Lleida als octaus de final de la Copa del Rei.
Mira.
L'entrenador en aquells moments era Manuel Snalmané, que va manifestar que era una eliminatòria molt complicada. Aquest any s'ha donat la mateixa circumstància i el Lleida Esportiu va eliminar a doble partit a la Real de la Copa del Rei.
Sí, sí.
Compte, quina casualitat.
A l'any 2017-18, perquè l'anada va ser el 17 i la tornada el 18.
Sí.
No, perdó. No,
17.
Sí, l'any 2017 va ser l'Atlético de Madrid, ja va ser el 2018.
Va 2017, ser 17,
sí. Doncs va. Bé, el bombo és el que té, els sortejos pot passar això.
Al cap de 25 anys se va repetir.
I tant. Gràcies, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
N'hem parlat al principi del programa, ja us he dit que avui l'entrevista és d'aquelles que són interessants de veritat. Tant si ets pare, com si ho has estat, com si ho has de ser, com si tens amics o familiars que ho són o estan a punt de ser-ho, de veritat que és un tema... És interessant i apassionant veure com van canviant els models i com van canviant les coses. Coses que de vegades donem per sentades. O sigui, l'educació dels nostres fills sembla que sigui una cosa inamovible, que havia de ser sempre igual. Doncs no. I fixem-nos que en els darrers anys tot ha anat canviant. I no sempre per a bé. I avui està amb nosaltres la periodista i autora del llibre Hiperpaternitat, la Eva Millet. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo llegia un extracte de les declaracions i dels teus llibres i és veritat que tot canvia molt ràpid, ja.
Sí, sí, de fet, el meu llibre, el seu subtítol es diu Del model moble al model altar. I és en referència al canvi de criança en els nens en els últims, jo diria, 30... en les últimes 2-3 dècades, no? Hem passat una mica a criar els nens com si fossin mobles. Per exemple, jo quan era petita, si ens portàvem malament, la meva àvia deia, no els hi feu ni cas dels nens, com si fossin un moble.
Correcte.
Doncs ara hem passat aquest model que el nen s'ha posat en una mena d'altar domèstic, no? Uh-huh. El nen és literalment venerat pels seus pares, com si fos un semideu. Uh-huh. A veure, jo crec que els nens no s'han de tractar com mobles, però tampoc els hem de tractar com semideus, sinó com a nens.
Clar, el problema és que els extrems...
Exacte.
No són mai bons, ni un ni l'altre.
Exacte.
Ni un ni l'altre. Ara, buscar el terme mig, veig que és complicat, eh?
Sí, és complicat, però tampoc és tan complicat. És una qüestió de sentit comú, d'afecte i de límits, no? Però aquests tres conceptes, encara que l'afecte ara és clar que és un dels pilars de l'educació i els pares i mares, doncs, estimem els nostres fills com ens estimaven els nostres també, no? Però ho diem, els hi mostrem més l'afecte, això que abans no s'ensenya, no hi havia mostres d'afecte, ara sí, no? Ara els hi demostrem que els estimem, però també estimar no vol dir sempre dir que sí a tot, ni sobreprotegir, sinó que vol dir posar límits, guiar, ensenyar i saber tenir els fills doncs una mica, doncs saber que els que manem a casa som nosaltres perquè volem fer-ho i perquè sabem fer-ho, els pares.
Eva, això és un model que es va implantar, no sé si volent o sense voler, o són aquelles coses de l'evolució als Estats Units, i que ja sabem que moltes coses que es desenvolupen al continent americà, sobretot nord-americà, acaba venint cap a Europa sense filtres. És a dir, ve cap aquí però no mirem si allí ha anat bé o no.
No, bueno, és veritat que tot el que passa als Estats Units és la primera potència mundial i s'importa tot, o sigui, les costums, la manera de viure, si no, bueno, ara fem Halloween, tenim el Black Friday. I fem festes de graduació aquí, no?
Però vull dir que s'importa tot sense mirar... Escolta, sí. Quin resultat ha tingut allà? No cal, escolta, això es fa allà, doncs ja està.
És veritat. De fet, jo aquest tema em vaig començar a interessar perquè una persona molt propera a mi treballa amb estudiants nord-americans universitaris a Barcelona. I jo, fins i tot, abans de tenir els meus fills, doncs jo ja veia unes coses que deia, però com pot ser que joves universitaris de 20, 22, 23 anys doncs necessitin l'ajuda d'un adult per resoldre coses com, per exemple, doncs, m'he trobat un poll o m'he quedat tancada a l'ascensor, què faig? O sigui, necessiten sempre d'ajut dels adults.
Clar, 20 i escaig anys ja estem parlant.
Com?
Que de 20 i escaig
clar,
anys...
Clar, estem parlant de gent adulta. A mi em sorprenia molt. Vaig començar a esbrinar com a periodista en aquest tema i vaig començar a sentir el terme hyperparenting, no? I hiperpaternitat. I aleshores vaig veure que ja s'havia escrit molt, hi havia molts articles, llibres, i també vaig veure que el tema havia arribat aquí, no? Que ara sembla que per ser bona mare o bon pare has d'estar sobre del nen tot el dia, com si fossis un helicòpter, sobreprotegint-lo, justificant-lo i resolguent-li les seves coses per sistema, no? Uh-huh. Que són les claus d'aquest model i d'hiperpaternitat.
Escolta, Eva, al llibre, entre d'altres coses, parles del que és la hiperpaternitat, de quins tipus d'hiperpaternitat hi ha, però també tens un test.
Sí.
Perquè clar, ara estem parlant tu i jo i molta gent que ens escolta i diu ja, però jo com ho sé si ho soc? Perquè jo crec que no ho soc.
Sí.
Hi ha preguntes que ens podem fer i segons la resposta podem començar a dir ui, potser sí o potser no.
Sí, a veure, jo crec que tots som una mica hiperpares, eh? Molt més, o sigui, jo ja et dic que soc molt més hipermare que ho era la meva mare. Uh-huh. D'entrada perquè el sistema, és un signe dels temps, no? O sigui, ho has de fer, has d'escriure al mestre, has d'intervenir més,
sí,
perquè si no ets mala mare o mal pare, no? És veritat que tots ho som una mica més, però és veritat que hi ha graus. Aleshores, la meva editora, quan vaig fer el primer llibre, em va dir, fes una mena de test, i bueno, vaig fer un test amb 30 preguntes, però hi ha 5 preguntes que són claus,
pues
no?
Digue-me'n, va, a veure.
Mira, la primera és si tenies un pla dissenyat per a la vida dels teus fills, ja abans de néixer o fins i tot abans de concebre'l, no? Després, si parles en plural quan es refereixes a ells, no? Allò de, tenim examen, tenim metge, hem suspengut, hem suspès, hem aprovat, hem guanyat, hem perdut. O sigui, la comunió és tal amb el fill que parlem en plural. La tercera és si els hi ajudes a fer els deures o els hi fa els deures per sistema. És una altra cosa que s'ha normalitzat, posar-te al costat dels fills a fer els deures amb ells, no? O sigui, fer els deures ara és el nou sopar familiar, és una manera d'estar amb els fills. La quarta, si has acusat alguna vegada els seus fills dient la frase «Mira, és que té una baixa tolerància a la frustració», com si la baixa tolerància a la frustració fos una malaltia crònica, incurable. I per últim, si discrepa sovint amb els mestres, entrenadors i o monitors dels seus fills. Abans el mestre sempre tenia la raó,
sí,
bueno, que no era veritat, no sempre la tenia, no?
Uh-huh.
Però és que ara mai té la raó. O sigui, hem passat, de nou, aquest culte als nens, no?
Escolteu, són 30 preguntes amb aquest test, el llibre d'hiperpaternitat de l'Eva Millet, busqueu-lo, però aquestes 5...
Sí, aquestes 5 són les claus.
Són molt indicadores, eh?
Sí, jo sempre dic a les xerrades, si heu contestat que sí, heu de comprar el meu llibre. perquè, bueno, ens estem passant.
Escolta, hi ha una cosa que és veritat, que jo crec que si ho preguntes tothom ho té molt clar, perquè després a l'hora de la veritat no posem en pràctica massa, i ja m'hi incloc també, i és que els nens han de jugar.
Sí.
I no els hi deixem ni lloc ni temps.
No, no, mira, una de les característiques de la hiperpaternitat és que els nens, la infantesa s'està convertint en una mena de camp d'entrenament per aconseguir aquest fill hiper que sigui ja professional en una sèrie multidisciplinar, no? Fan música, esports, matemàtiques, idiomes, etcètera, etcètera. Aleshores, amb aquesta competició per tenir el fill perfecte i més format que l'altre, ens estem carregant l'essència de la infantesa, que és el dret a jugar. Els nens avui en dia cada vegada juguen més. Menys, perdó. Mm. Si a aquesta conjuntura li poses que també tenim totes les eines digitals i online, que els nens passen més temps a casa ficats davant d'una pantalla, el temps de joc s'està reduint de forma espectacular. Mm-hmm. I per mi aquesta és una de les conseqüències pitjors d'aquest model, no? Perquè els estem arrebatant la joia de la infantesa. Jo segur que si et pregunto, tu digue'm tres bons records de quan eres petit, segur que el joc està dins d'ells, no? Perquè jugar és un dret i és un plaer.
I la meitat de records de fora de casa.
De fora de casa, que t'anaves... Uh-huh. Bueno, i més a una ciutat més com a Lleida o, uh-huh, o a un poble, pues ara al Carràs, que també aniré a fer la xerrada, no? Que tens més espais. Doncs ara els nens no tenen temps de jugar.
Clar.
Perquè estan tot el dia fent activitats extraescolars.
És veritat que els hi hem pres el moment en el que han d'experimentar la frustració i també els hi hem pres el moment en el que han d'experimentar l'avorriment, que també és un...
Sí.
Escolta, els nens hi ha un moment que s'han d'avorrir per poder conèixer què és la frustració, per poder conèixer què és l'avorriment i per poder-lo gestionar. I això no es fa només amb la teoria, ho han de viure. I segurament a la primera tampoc seran capaços. Ho han de viure, home, no et diré que cada dia s'avorreixin i que cada dia es frustrin,
no,
però ho han d'anar vivint.
Exacte, perquè és part de la vida. El que passa que avui...
Ens pensem que els hi fem mal.
Sí, bueno, és que hi ha pares que se senten molt culpables si de repente el nen li ve i li diu és que m'avorreixo, no? O sigui, perquè no només hem de ser majordoms dels fills, assistents personals dels fills, etcètera, sinó que també hem de ser animadors de lúdico-cultural,
sí,
no?
Sí.
I aleshores som responsables del seu oci, que en certa manera, clar, ells tenen raó, perquè si tu estàs dirigint tot el dia les seves vides, posant-li horaris i ara fas això, ara fas allò, ara fas allò, doncs ells no tenen temps de parar i de pensar què vull fer jo, no? I aleshores, clar, ens diuen m'avorreixo, i aleshores te sents culpable. Pues no, és molt bo que s'avorreixin. De fet, ja s'està reivindicant l'avorriment com a, no només com a una eina per a gestionar la frustració, sinó també com una eina perquè comenci la creativitat. Uh-huh. Perquè moltes vegades aquelles tardes avorrides que no sabies què fer, doncs començaves a crear, no? A escriure, a dibuixar, a cuinar, a jugar... I és important deixar-les que de tant en tant s'avorreixin. No passa res, No ets mal pare.
No, no, no. Escolteu, que la Eva Millet la podeu trobar a internet a www.educa2.info, educa,
sí,
i el número 2, el 2 amb números, educa2.info, i si no, les xarxes socials al Twitter, per exemple, com Eva Millet Educados, i busqueu-la, vaja, i si no el llibre, Hiperpaternitat. I si la voleu conèixer ho teniu fàcil, perquè aquest dijous estarà doncs a Lleida fent diverses xerrades. Una serà a l'Escola Maristes de Lleida, és una xerrada que ha organitzat l'AMPA dels Maristes i serà a 6:15 de la tarda, evidentment és una xerrada totalment gratuïta, i després estaràs a l'Institut del Carràs a 7:45 del vespre, eh? Per tant,
sí,
si la voleu conèixer i preguntar...
A la
i
sala
escoltar.
D'actes del poble.
Ah, perdó, sala d'actes del poble,
sí,
del Carràs.
Sí.
És una d'aquelles maneres de seure't i segurament amb la persona del costat que no la coneixies, si veus que van fent que sí amb el cap conforme l'Eva va dient coses i tu també, pots posar coses en comú amb els del costat. Escolta, a mi també em passa això a casa, eh? I això és,
sí,
maco també, amb els pares.
Sí, jo el que reivindico és una paternitat i una maternitat més relaxades, no? O sigui, no hem de ser superpares, ni hem de crear superfills, hem de crear persones i hem de ser pares amb sentit comú, amb afecte i amb límits, no? I el que jo sempre dic és que ens hem de relaxar una mica, que tenir fills no és una competició per veure qui ho fa millor o qui té el fill millor, perquè a més també en la criança hi ha una part que és aleatòria, no? O sigui, no som 100% responsables de tot com surtin aquests fills, no? I hem de confiar en ells i en nosaltres, i això és el que reivindico. Relaxem-nos i confiem una mica més en ells i en nosaltres.
Doncs un llibre que ja està a la seva tercera edició, Hiperpaternitat, d'Eva Millet. Ella és periodista i a més autora d'aquest llibre. La teniu a Lleida aquest dijous, ja hem dit, amb una xerrada organitzada per l'AMPA dels Maristes de Lleida a 6:15 de la tarda i també a 8:15 a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Alcarràs. Estaràs també fent, bueno, fent aquestes xerrades. Són unes xerrades d'una hora. Sí, són unes xerrades d'una hora aproximadament de durada.
Sí, perquè entre es va directe al gra, i els comentaris. Sí, de la gent. Sí, perquè sempre hi ha un debat molt interessant.
I tant. Eva, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Amb moltes ganes de venir a Lleida.
Gràcies, Eva. A punt no, que ja passem, 40 segons per sobre de 12:15. Arriba l'entrevista Cosmopolita. Cosme.
I arriba el moment de la nostra entrevista Cosmopolita. Aquells personatges que ens interessen conèixer una mica més de prop, per conèixer-los com són per dins, què pensen, i així també sabem qui són aquesta personalitat pròpia. Avui parlem amb un home de teatre. Una persona amb el qual la direcció, fer els seus papers, coordinació del món teatral, fa de tot una mica. Jo diria que és un home polivalent dins del món de la faràndula, dins del món de l'art de Talia, i es diu Ramon Molins. Ramon, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Ets un polivalent, no?
Bé, jo penso que la gent que ens dediquem al teatre, a les arts escèniques, tots ho som una mica, perquè quan ens hem dedicat professionalment ens hem acostumat a fer una mica de tot, sí.
Jo podria dir que tu vas néixer a Lleida, i a la seu d'en quina família? Què es dedicaven?
La meva família, els meus pares pagesos. Jo vinc del barri de Magraners, però els meus pares eren uns pagesos que ja vivien al barri quan el barri es va començar a formar.
I podem dir que això del teatre ho havies vist ja a casa? Com ho diu aquell, ja l'havies mamat o no?
No, mira, curiosament jo t'he de dir que el primer espectacle de teatre en directe no el vaig veure fins que vaig tenir 16 anys. És molt tard, però és que ni amb el col·le.
Tu no ets ni precoç al col·le, vamos.
No. De fet, quan era molt petit, sé que havíem fet alguna cosa com a classe, però...
Des d'aquell moment.
Sí, jo recordo de petit... Hi ha els Estudios Uno, saps? A la tele, veient aquestes enregistraments televisius de bèsties escèniques com el Rodero, el José Bódalo, sí. I després, evidentment, sempre que a partir de que vaig començar a estar el tema del teatre, sempre que hi havia qualsevol cosa per aquí, jo al teatre a gaudir, que és el que intento fer encara ara.
Ets un farandolero o un home de teatre?
Jo penso que soc una mica les dues coses. Farandolero soc, home de teatre també per professió, farandolero per devoció, diria.
T'agrada més actuar, dirigir o coordinar?
Aquesta és la pregunta del millón. A mi el que m'agrada és actuar. L'escenari té una cosa molt xula. Nosaltres hi ha funcions que les hem fet més de 1000 vegades. Hi ha espectacles que fa 15 anys que els fem i hem fet moltíssims bolos. I quan fas el bolo 300 o quan fas el bolo 425, encara li trobes una xista. Això és una cosa que ho tens o no ho tens, no? I jo ho disfruto molt. M'agrada molt ensenyar, m'agrada molt dirigir. El luxe per mi és poder anar combinant totes aquestes coses. M'agrada escriure, m'agrada tot una mica. Però el moment escenari és superbonic, perquè cada funció és irrepetible, cada funció és diferent, i trobar-li el gust a això és una cosa molt xula.
Suposo que un disfruta moltíssim quan té gent des d'edat molt petita, edat molt gran, i amb el teu caràcter d'aquest que te costa molt d'enfadar, no? I llavors és molt bo això. Suposo que has agafat la meitat entre el Marcelí Borrell i la Margarida Troguet, no? O sigui, estàs a la meitat, tu. Ni t'enfades com el Marcelí, dones val campanal, o bé una Margarida Troguet que sempre és la pau i tranquil·litat, no?
Bueno, jo crec...
O dinàmic com l'Esteve Cuito.
Jo m'he quedat una mica de tots, no? He tingut molts mestres després. Els meus alumnes també són els meus mestres. Jo crec que això, aquesta és una virtut, no? Aprendre de tots els processos, del Marcelí, de l'Esteve i de la Margarida, me'n recordo molt. Jo te dedic amb el Marcelí, la meva imatge del Marcelí és diferent, eh? Jo tinc la imatge de que tots els anys que vaig compartir amb el Marcelí, d'un tio amb molt bon humor, amb molt sarcàstic, però amb molt bon humor, i jo m'ho havia passat molt, molt, molt bé treballant amb el Marcelí. Havíem rigut moltíssim amb els processos de treball. Però és veritat que eren, en aquell moment, eren tres persones, tres personalitats, tres maneres de viure el teatre diferents, i a mi em van servir moltíssim. Jo crec que a mi el teatre em va explotar la cara una mica per aquesta barreja que em vaig trobar allí.
Com te consideres tu com a persona?
Imperfecta, no? Optimista, currant, molt currant, i després sóc entusiasta, jo m'entusiasmo amb els projectes que puc fer al costat de gent, no? A mi treballar amb gent, poder generar coses on la gent pugui participar, amb la que la gent es pugui emocionar, a mi em va molt, no? Perquè aquesta és la meva gasolina.
Tu creus que actualment s'està fent bon teatre? Hi ha possibilitats també de fer bon teatre? O pràcticament això és una cosa ja que costa molt, costa amunt i només és per professionals?
No. Jo penso que en tots els àmbits s'estan fent una mica com sempre, però es fan moltíssimes coses. També hi ha possibilitats, hi ha, en tots els àmbits. Jo penso que en el camp del teatre amateur s'estan fent coses molt xules. En el camp del teatre professional, aquí a Lleida, per exemple, hi ha una indústria molt bèstia de teatre professional, fins ara molt associada al teatre infantil. Ara comença a haver altres projectes que ja no són tan infantils. S'estan fent moltes coses i sempre hi ha de tot. És un tria i remena, que crec que és necessari que sigui així, però hi ha gent que té moltes idees. Hi ha molt múscul creatiu a la ciutat, crec, i en general, però aquí a la ciutat, a Lleida, crec que som bastant privilegiats, perquè hi ha molt múscul creatiu, hi ha molta energia, hi ha molta indústria.
Ramon, ets un bon cuiner?
Bueno, no, jo em diré que sóc un... Per respecte a la gent que cuina molt bé i que són molt agraïts cuinant, diré que no, tot i que faig coses que no estan malament, no? Soc poc de menjar bocates quan arribo a casa meva, no? M'agrada fer alguna cosa.
I ets aquest que t'agrada ballar a les festes majors o te quedes mirant l'orquestra?
A veure, per l'amor de Déu, jo sóc de Magraners, de l'època dels anys soldats, no?
Sí.
Quan era més jove era una mica més vergonyós, jo al barri, lo de sortir a ballar patxanga, sí. Això és ADN. A mi, primer patxanga, després el tecno, a la disco... A mi m'agrada molt ballar. La música m'agrada molt i m'agrada fer el dancing en va.
Tu eres aquells que anava, doncs, a l'espai recuperat de Magraners, al Goya, on s'havien fet molts aconteixements, no?
Ostres, home, el Goya, que ara és en forma part també de les nostres vides, perquè amb l'Hangar, l'associació amb la que estic treballant, li estem donant molt contingut i molta activitat. El Pepe Cuito, recordo l'època de la discoteca, sí, del cine, vaja. Que sí, sí. Recordo que anàvem per 25 pessetes a doble sessió de cinema.
Sí.
I recordo després dels caps de setmana que a Magraners tothom coneixia com La Quadra, no? La Quadra era un nom familiar de l'espai, que el retallet aquell del cine on es feia discoteca, on es feia el bingolla...
I l'escala IFI.
Exacte, bueno, que això hauria de tornar aquell...
És la meva aposta, És la meva aposta, Ramon.
Allò era una moguda... Jo recordo unes competicions brutals a Magraners, no?
Havia un bon grup, Això li podem preguntar al Pere Rovira, al José Antonio García Barranco, sí, a mi mateix. Al Rocco d'en Pep i companyia, no?
Unes mogudes molt xules.
Per acabar, destaca'm per tu el millor actor que has conegut que sigui de Lleida.
Buf,
Mullat, a veure, mullat.
Home, jo res, mira, et parlaré d'una persona que jo recordo que vaig veure fent el paper més petit que li he vist fer, va ser el primer que vaig veure i em va al·lucinar, estic parlant de l'Eduard Muntada, que feia de Bruno amb una versió del Marcelí de La Bella i la Bèstia, al Teatre Principal, al Tigre i Cavall Fort, quan crec que era el primer any que jo era alumne de l'aula. Bueno. Aquella capacitat d'un personatge que en principi no era res i que jo no podia deixar de mirar-lo, un personatge que ni parlava, em va al·lucinar. Després vaig tindre la sort de coincidir a l'aula amb ell. Ell em va donar classes, després vam treballar junts, després vam muntar una empresa, perquè junts un teatre, en principi era un projecte participat per l'Eduard Muntada i també per la Carme Pardo. Després vaig donar classes amb ell i em van fer moltes coses xules. I ell continua fent moltes coses, però recordo aquell personatge, que és un personatge que és un dels exemples de com a un personatge petit es pot fer una interpretació molt, molt, molt gran.
Dos preguntes per acabar. El patró del teu barri, quin és?
Sant Josep Obrer.
Ah, molt bé. I la patrona de la ciutat?
La patrona és Santa Cecília, és la...
Pues no.
No?
Aquesta és de l'Ajuntament, de la Guàrdia Urbana i de la Música.
I la patrona és una verge?
Sí, claro.
La verge de... És la verge de Blau?
Pues no.
Tampoc, a veure, pues, quina em queda? La verge de...
Pues la blanca la blanca de l'Acadèmia Mariana, que s'està moltíssimes vegades.
La verge blanca, sí.
Ràpid, tens un minut per comprometre'm. Jo t'he compromès a tu ara me compromès, me fas una pregunta i amb això acabem. Mójate, home, mójate.
No sé com comprometre. Digue'm tres coses que faries si el futur teatral de la ciutat depengués de tu.
Els Pastorets, el Tenori i la Passió.
Toma, bingo!
Ja que tu has parlat del modernisme i de l'esquella i de tot això, doncs jo vull parlar sempre del classisme, que és el que a mi m'ha caracteritzat, i encara continuem amb mateix. Aquesta no te l'esperaves a la rapidesa,
No, ben contestat.
Ramon, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. T'agraïm moltíssim la teva tasca que estàs fent a la nostra ciutat, que estàs fent a l'Hangar i que estàs fent pel Teatre de Lleida. Ramon Molins, tot un referent amb el món del teatre que avui hem volgut tindre l'homenatge per amb ell. Gràcies i bon migdia.
Una abraçada. Adéu. Adéu.
Ricard, ja ho veus, avui no m'han pogut enganxar. Avui he fet de clàssic, que
molt
és el
bé.
Meu. Fins aquí. Un correo, cosme@copelleide.com. El teu WhatsApp.
Vinga, el WhatsApp. Gràcies, Cosme. El 664-526-180. Directes, cap a la una, buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs vinga, la proposta d'avui.
A veure si et sona Vilanova de la Barca.
Aquesta sí.
Aquest de sonava
sí,
i molt.
Sí, aquesta sí.
Aquest era aquesta
dita... Aquesta em ferró del cap de molt petit.
De molt petit, bueno. És que quan érem petits ens deien aquesta, que era el poble de les tres mentides,
sí,
no?
Sí, sí.
És això el que vols dir,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè no era vila, no era nova i no tenia barca. Però al seu temps va tenir barca per creuar el riu, al seu temps va ser una població nova, per tant va ser una vila nova. Anem cap a Vilanova de la Barca. El poble de Vilanova de la Barca s'alça a 195 metres d'altitud, al costat esquerre del riu Segre, aigua amunt de la confluència amb la Noguera Ribagorçana i amb el riu Corb. El poble té el seu origen en una vila nova, entre dos pobles existents ja abans del 1149, i que van ser conquerits pel comte Ermengol VI d'Urgell en nom de Ramon Berenguer IV. Era Castell Pagès i Aguilar. A un quilòmetre escàs del nucli antic de població hi ha un turó explanat sobre el Segre que rep el nom de Puig de Castell Pagès, que ha estat estudiat pel doctor Camps. Castell Pagès té per origen, segons les nostres informacions, un castell fortificat del segle III, a jutjar per les restes trobades, que va perdurar a través de la dominació musulmana i en ésser conquistada Lleida, municipi al qual pertanyia el castell, el comte de Barcelona el va atorgar a Berenguer de Granyana, qui el va repoblar fundant l'actual poble de Vilanova de la Barca. En la darrera Guerra Civil de 1936-39, Vilanova de la Barca fou un dels pobles més castigats del Segrià, en particular en obrir-se el cap de pont de Balaguer. fou destruïda la notable església gòtica, segles XIII-XIV, coneguda com l'Església Vella, i que avui s'ha pogut recuperar, reconstruir i utilitzar per fins, vull dir, de gran vàlua per a la població. El poble, molt reconstruït després de la guerra, té l'església parroquial dedicada a l'assumpte. Cal dir que és un edifici ampli amb façana barroca i campanar de torre vuitavat. I també allà al pont hi ha la pintura de la Mare de Déu de Montserrat. I la dita d'avui, remeiera que remeiera, diu: fregues de romaní, àrnica i esprit de vi fan enfortir.
Mira, tant. Gràcies, Joan. Apa, que anem directes cap a la una, busquem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Per cert, que avui, dia 24, és el dia del periodista, ho diu el Santoral, és Francisco de Sales, i el va nombrar patró de periodistes i escritors Pio XI.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En plena crisis catalana, por primera vez un rey de España asiste al Foro de Davos. Es la cita económica más importante del mundo y allí Felipe VI acaba de defender la Constitución. Ha puesto además como ejemplo para todas las democracias del mundo la gestión que se está haciendo del desafío independentista.
Cataluña, where we have seen... Cataluña, donde hemos visto un intento de socavar las reglas básicas de la democracia. Una lección que hay que aprender de esta crisis. Una lección no solo para España, sino para las democracias en general. Es la necesidad de preservar la ley como piedra angular de la democracia.
Mientras, en Bruselas, a esta hora está previsto que conozcamos más detalles sobre el encuentro que han mantenido Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, y Carles Puigdemont. Los dos han protagonizado además el lío de la mañana tras cambiar el lugar de la reunión después de que el gobierno haya prohibido que se vieran en la sede de la Generalitat. Pendiente de todo esto está José Luis Concejero.
Desde hace algo más de una hora, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, está reunido con Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos de la justicia española. El objetivo es conocer cuáles son las intenciones de Puigdemont para ser investido de nuevo presidente de la Generalitat. Una nueva jornada caótica en Bruselas. El encuentro se iba a celebrar en la sede del gobierno catalán. Finalmente han tenido que cambiar la ubicación, ya que el gobierno de España, ahora titular de la sede, ha prohibido la entrada a Carles Puigdemont.
Y hay más noticias en este miércoles 24 de enero que te contamos aquí en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Los funcionarios se van a manifestar el 24 de febrero en Madrid. Convoca el sindicato CESIF, que es mayoritario en la función pública, aunque quieren contar también con el apoyo de Comisiones Obreras y de UGT. Protestan por la subida salarial planteada por el gobierno, que fija en un aumento del 5,25% en tres años y que podría llegar al 8% en caso de cumplirse los objetivos de déficit. Para el presidente de CESIF, Miguel Borra, la subida salarial de los funcionarios es escasa.
A nosotros esa oferta salarial nos parece muy escasa. En los últimos años, los empleados públicos de este país, nuestros médicos, nuestros bomberos, nuestros enfermeros, maestros, policías, etcétera, hemos perdido más de un 20% de poder adquisitivo.
El Parlamento valenciano debate mañana la reprobación del expresidente Francisco Camps como miembro del Consejo Jurídico Consultivo. En el PP no tienen una posición fija y el debate está siendo bronco, con dos facciones perfectamente diferenciadas. En el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel, el exsecretario general de los populares, Ricardo Costa, de los populares valencianos, ha señalado a Camps y ha dicho que es el responsable de la financiación irregular que, según él, según Costa, hubo en el Partido Popular. Y en Filipinas, la policía ha detenido a un presunto terrorista con DNI y pasaporte español. Se llama Abdelaquín Labidi, tiene 20 años y cuando fue detenido viajaba con explosivos. Se sospecha que puede pertenecer a un grupo terrorista filial del Daesh.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
La convivencia a veces es difícil, Otras, sin embargo, es ejemplar. Creo que en El Espejo hoy vais a contar la historia de dos comunidades muy distintas que están haciendo grandes cosas juntas.
Sí, vamos a viajar hasta el Senegal para contar cómo se viven allí las relaciones entre cristianos y musulmanes. Un verdadero modelo de convivencia para todos los países de la región y casi del mundo. Un ejemplo es la relación entre el misionero oblato Flavio Fachín, que lleva 20 años en ese país, y el alcalde musulmán de un gran barrio periférico de Dakar, en el que el padre Flavio ha trabajado más de una década. El alcalde ha nombrado a este misionero ciudadano honorífico en agradecimiento por todas las obras que ha promovido para beneficio de la comunidad. Cristianos y musulmanes trabajan juntos en un clima sereno. Han organizado iniciativas conjuntas en el ámbito educativo, sanitario, incluso en el deportivo. Existe preocupación, es verdad, por el incremento del extremismo en países vecinos como Mauritania y Mali. Pero cristianos y musulmanes están empeñados en que Senegal siga siendo el país de convivencia que ellos mismos están forjando cada día.
En media hora escuchamos la historia de forma completa en El Espejo. Gracias, José Luis.
Gracias a ti, hasta luego.
Y en los deportes, Copa del Rey, Sevilla primer semifinalista y hoy Real Madrid-Leganés y a la vez Valencia, José Luis Corrochano.
El Sevilla eliminó al Atlético de Madrid con un 3-1, es el primer semifinalista y hoy se resuelven otras dos eliminatorias, a la vez Valencia a las 7 de la tarde, 2-1 para el equipo de Marcelino y Real Madrid-Leganés a las 9 y media con ventaja de 1-0 para el equipo de Zidane. Acabamos de conocer la lista de Zidane para este partido. Vamos a ver qué equipo puede poner el conjunto madridista, Miguel Ángel Díaz.
El francés ha dejado fuera de la convocatoria por descanso a Cristiano, Bale, Marcelo y Kroos. Además, por sanción a Ceballos y a Vallejo. La gran duda es saber si Ramos será titular. Lo será Benzema, que actuará junto con Isco, Asensio y Lucas Vázquez. En el Leganés están las bajas de Ezequiel, Simanowski y Mauro por lesión y Gambau por sanción. En Rabat apunta a titular, no se va a llenar el Bernabéu con presencia de alrededor de 1 millar de aficionados del Leganés.
Se pone en marcha una nueva competición de selecciones de fútbol, se llama Liga de Naciones de la UEFA, se va a jugar a partir del mes de septiembre de este año. El grupo de España que se acaba de sortear es un grupo conformado por 3 equipos, 3 selecciones, y es el siguiente: Inglaterra, Croacia y España. Esta es la primera fase. Cita a las 8:30 con el deporte, con el europeo de balonmano. España-Alemania es el último partido de la segunda fase de grupos. Hay que ganar para estar en semifinales. Y noticia de última hora, Maverick Viñales acaba de anunciar en Madrid que amplía su contrato 2 años más con Yamaha. Seguirá hasta el año 2020.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida. Són 1:06, però ja saps que t'acompanyem des de les 12:20, com cada dia, eh? Des de les 12:20 fins a les 2 des de Lleida, si vols així, amb noms diferents. Les 12:20 és Herrera en Cope a Lleida i a partir de 1 el migdia a Lleida, però vaja, que som els mateixos, som els de sempre. Com estàs? Estem a la meitat de la setmana, dimecres 24 de gener del 2018. Hem guanyat graus, eh? 13 graus a la ciutat de Lleida, a hores d'ara, amb un mes de gener. Jo, no és per fer-me pesat, però ahir em van dir, tranquil, que això ho pagarem. Jo ja començo a tenir els meus dubtes. Que tornarà a fer fresqueta, segurament. Ara, fred, jo no sé si tornarà... Potser sí, eh? Potser tornarà a fer molt fred, però no té massa aspecte. He mirat la previsió 10 dies i, francament, no. I un cop entrat el febrer, que el dia ja allarga definitivament, crec que és difícil, però és veritat que hi ha hagut mesos de febrer que ha fet molt fred, eh? Les coses com siguin. Què tenim? Tot seguit els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a 2:15 InfoCope Lleida. Parlem de noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero. Abans d'això busquem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable, cel molt clar avui a les comarques de Lleida. A última hora, però, apareixeran alguns intervals de núvols i les temperatures no variaran gaire avui. S'esperen màximes de fins a 18 graus a Lleida i Balaguer, de 16 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 13 graus a Viella. El vent continuarà fluix i variable el que resta del dia. Demà dijous trobarem alguns intervals de núvols i de cara al tard, al vespre, més aviat s'esperen algunes precipitacions febles que han de ser més intenses al Pirineu, amb una cota de neu que, a més, anirà baixant dels 1.600 fins als 1.200 metres al llarg del dia. A més, al matí trobarem també boires a l'interior, les temperatures baixaran una mica des de dia, de nit no variaran, amb mínimes de 4 graus a Lleida o Balaguer, 5 a Tàrrega i 0 a la Seu o a Viella. El vent bufarà fluix, variable també amb predomini de la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordo que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens enviguis el que vulguis. Prefereixo que m'enviïs notes de veu, perquè així també t'escolto la veu i la podem passar per antena. Però si m'has d'enviar missatges de text, me l'envies. Per exemple, una persona, que no diu el nom, que aquesta és la gràcia també, podeu ser anònims, parla d'aquests 20.000 euros que diu que el govern d'Aragó li ha costat traslladar les obres d'art de Sixena des d'aquell ampli dispositiu al Museu de Lleida de fa més d'un mes i el trasllat ahir de l'obra que faltava. Ahir amb una furgoneta i el primer dia, o el dia gran, amb un camió senzill i una furgoneta. 20.000 euros. Diu que potser que s'ho facin mirar. Això ens diuen. Si has de fer qualsevol comentari, fes-ho al 664-526-180. Per cert, que Renyer, el president de la Diputació de Lleida, confia que el futur hospital veterinari de Torrelameu estigui llest al setembre. La Diputació finança amb uns 4 milions d'euros la construcció i l'equipament de les instal·lacions que donaran servei als estudiants de veterinària de la Universitat de Lleida. Mira, jo... És un matís, si voleu, és una tonteria, és un matís, i podeu dir, que, com està avui? Doncs confia que el futur... Aviam, si ets tu el que pagues, si ets tu el que pagues i tens ben fets els papers i els contractes, poses una data. I si es passa d'aquella data, vas retallant despesa. El que passa és que, clar, quan juguem amb diners que no són nostres, aquests, els diners que són fàcils de guanyar, com dic jo, doncs, clar, llavors, escolta, mira, fem una obra, però confiem en que estigui acabada, doncs, al setembre. Home, sisplau, si fos obres a casa teva i haguessis d'anar a dormir fora perquè t'estan fent el dormitori, no confiaries. Pactaries una data de finalització d'obra sí o sí, i si no s'arriba, doncs alguna cosa passaria. Doncs això és el que li passa als polítics. Sempre confien, s'allarguen, no passa res. Caram, són diners públics. Tinguem una mica més de serietat amb aquests aspectes. Els agents rurals que lluiten per acabar amb una xarxa de caçadors furtius de fora de Catalunya que operen al Pallars. Està formada per un mínim de 7 persones de Jerez, de la frontera, Madrid i Barcelona. I això sí que ja es du amb el suport de veïns de la zona. I abans de parlar d'esports, recordem que Marc Frey, Alicia Sufit i Zevito tocaran per primera vegada a l'Estat i ho faran al Músiques Disperses de Lleida. És la 12a edició del MUT i recordem que Antoni Gorgues ha animat els lleidatans i a la resta de catalans a adquirir ja les seves entrades, ja que un terç de les que s'han venut les han comprat francesos i anglesos, que no passa res, però que ja que és un festival que fem a casa, doncs que després no ens quedem a fora. A més, la principal atracció, o una de les principals atraccions, és el concert de Cloenda de Estas Tone. La majoria de concerts es duran a terme al Cafè del Teatre, amb una capacitat de 300 persones, i el darrer, aquest d'Estas Tone, a la Seu Vella, amb una capacitat de 400 persones. Parlem d'esports.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs sap que parlem d'esports, derrota ahir novament del Força Lleida, que va caure davant de l'Osca, 59-69, però és que és la setena derrota a casa, que potser és el que la fa més dolorosa.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Ei, si tu que vas cada dia en transport públic per Barcelona, vols viatjar durant 25 dies de forma il·limitada i molt econòmica? Ara ho tens molt fàcil. Aconsegueix amb el periòdico 5 abonaments o la Barcelona de TMB per tan sols 30 euros amb la teva subscripció. Informa-te'n a subscripcions.elperiódico.cat. Corre, que volen!
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibérica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Acabant ja quasi bé... gener. No, que encara, que, encara queda una setmana.
Que clar, cada vegada que ens veiem ha passat una setmana.
Sí, això sí. Això.
Escolta, abans de parlar del Bocins d'Història, deixa'm que faci una pregunta, però que faci una pregunta que no te la faci a tu, perquè tu ja ho sé. A tu, amic, que ens estàs escoltant, ja ets soci de l'Associació Amics de la Seu Vella?
Molt bé, molt bé.
No? Doncs molt malament.
Correcte.
I tot molt malament, ho dic, com sempre, amb to conciliador. Eh?
Sí.
Molt malament des del punt de vista de que t'ho posen fàcil, t'ho posen assequible, els avantatges són bons, i a més, estaràs fent costat a l'associació que està creada i que es dedica única i exclusivament a la Seu Vella de Lleida. Per tant, escolta, fes-te amics de la... Mira, ara el 2018, que tot just acaba de començar, prova un any, et pots donar d'alta durant... com vulguis.
Un any, sí.
És un any, però vull dir que no cal que ens esperem el dia 1 de gener, pots fer-ho ara, la setmana vinent, o al maig. Però vaja, sí, que si ho fas ara millor, eh?
Sí.
Amics de la Seu Vella, tenim l'individual.
25 euros.
25 euros a l'any. Tens entrada gratuïta
a tot el turó de la Seu
Vella. Tot el turó de la Seu Vella, sempre. Pots pujar la campana i tota la història.
Descomptes en diferents llocs. I
després tens, si ets familiar. Eh?
Que són 38 euros per la parella.
I tots els fills menors de 18 anys.
Correcte.
O sigui,
i
que,
després, vaja, si algú té més calerons, pues, soci protector que ja pot donar el que vulgui.
Per tant, escolta, 25 a l'any. 25 a l'any.
I desgrave.
I desgrave.
Desgrave, perquè som una entitat d'utilitat pública i, per tant, pots acabar pagant el 30% de la quota, la resta te lo desgrave. El 70% te lo desgrave.
Doncs escolteu, de veritat, amics de la Seu Vella, que a més, a la resta de l'any fan moltes activitats, moltes propostes, publicacions, iniciatives, s'acosta, espero, el dia en el que nombraran la Seu Vella
Patrimoni Mundial. Sí, estem més a prop que mai, això està
escolta,
claríssim.
Jo crec que no quedaria bé que quan nombrin, sí, que què passarà, sí, l'associació sigui una associació que tingui pocs associats. No pot ser.
Home, actualment encara és una associació de les que té més nombre de socis. Estem al voltant de 1.000.
Però hem de pujar.
Això hem de pujar,
hem
perquè...
hem d'anar a 10.000, tranquil·lament.
La crisi es va notar i va baixar. Van tenir un parell d'anys de creixement nul, però bueno, van mantenir l'estatus i, per tant, en aquest sentit crec que val la pena. I ho has dit molt bé en dos motius. Primer, l'espeech aquest de propaganda, cosa que t'agraeixo, Ricard. Se nota que tu ets amic de la Seu Vella.
No, que consti que el Joan Ramon no ho sap, eh? Jo quan no, dic no, això no, em ve sí, al cap
sí,
i ho
sí.
dic. Eh?
No, i per això l'agraeixo amb tota la sinceritat, com a persona i com a amic i com a president, evidentment. I en segon lloc, i això no és broma, a la candidatura al Patrimoni Mundial mire molt la resposta que té el monument amb la ciutat. És a dir, si la ciutat se l'estima, què cosa es fa? I evidentment, si fan una enquesta, la majoria de la gent dirà que la Seu Vella és el millor que tenim, i no hi ha dubte. A més, si fan aquest repàs, veuran pues, que hi ha molta gent que té la Seu Vella a casa, que la té a les botigues, que hi ha Seu Vella mania, que és el mercat que fan el dia de la Seu Vella, de productes de Seu Vella. Per tant, és bastant present, i això és un factor que ajuda a la candidatura, sense cap dubte. Però si, a més, una associació que va néixer a l'any 72... precisament per potenciar aquest monument de la societat civil, una associació totalment independent que viu de la quota dels socis, sí que rep ajudes públiques, però El 70% del pressupost és del propi pressupost de la quota de socis o de les ventes dels productes que en fem. Per tant, és una associació totalment independent des de tots els punts de vista polítics, i per això també a vegades, en les circumstàncies que hem viscut, a vegades hem tingut de fer equilibris, en el sentit que és una entitat cultural important, però que el nostre objectiu és la seva vella per sobre de qualsevol altra postura política. Per tant, en aquest sentit, crec que tothom ha de tenir cabuda en aquesta entitat, independentment del seu pensament polític i religiós, perquè a més està sota l'objectiu del màxim monument, que és la seva vella. I per tant, si aquesta associació és potent, ajudarà sense cap dubte la candidatura.
I tant.
Per tant, en aquest sentit, aprofito l'oportunitat que m'ha donat el Ricard per fer aquesta...
A més, això és primer que és lliure, però que vull dir, ho pots provar un any, si no t'agrada, et dones de baixa. Escolta,
sí.
Ho lamentaran molt, però pots donar de baixa.
Jo recordo el primer soci que vaig tenir quan era president, que aquest any farà 20 anys que soc president de l'associació, per tant, ja començo a tenir ganes d'aquest relleu que ja fa anys que ho dic. El primer soci que es va donar de baixa em va estranyar tant que lo vaig anar a veure en persona i li vaig dir, i se va quedar tan sorprès que va dir que renunciava a donar-se de baixa.
Bueno, però ara no ho fas, això.
No, ja no ho faig, perquè clar, allò va ser, suposo, un pecat de joventut. No sé, com pot ser que hi hagi una persona que es doni de baixa? Després, hi ha gent que es dona de baixa, primer, malauradament, per difunts, per defunció. Hi ha molts que la família hereda el carnet i hereda el número, que per tant d'alguna manera tenen ganes de continuar sent-lo, però després hi ha gent que...
Això és bonic, també.
Sí, i sí, això és un costum que agrada, no? Que molta gent, a vegades els fills diuen, pues jo vull mantenir-me i vull mantenir el número del pare o de la mare que havia tingut. I després, molta gent, evidentment, se dona de baixa, alguns a vegades perquè es traslladen de domicili, que te costa inclús, alguns són morosos, o saps per què, bueno, com totes les entitats, però bueno, estem parlant d'un 1% de l'associació, per tant, se pot acceptar bastant, i per tant sí que ja no ho faig, això de... A més que conegui la persona, que a vegades ja li dic, com pot ser que tu te donis de baixa d'això? I a vegades la resposta pues, és aquesta, ja he estat un temps col·laborant i ja està. Bueno, lo respetes, ara lo respetes.
Joan Ramon González, va, que sempre el guió que portes preparat sempre te l'engego en l'aire.
Bueno, avui he parlat de... Havíem parlat del Nadal últimament, de les festes, i
sí,
això ja ha quedat una mica lluny, però era recordar que aquest Nadal hem tingut a la seva vella precisament un pessebre que l'Associació Lordenca de Pessebristes sempre fa a la pròpia seu vella, i que el mestre Josep Antoni Ferrer s'encarrega de fer-ho allí, precisament a lo que seria l'escala que a la recepció permetia pujar abans a l'arxiu del capítol de la catedral. Allí hi ha un espai que tradicionalment sempre es fa aquest pessebre. Un pessebre que no té res a veure amb la seva vella, però que es fa a la seva vella. Però aquest any es va presentar un diorama als pessebres que té l'Associació Lordenca de Pessebristes al peu del Romeu. Un pessebre, un diorama deliciós, que va fer un mestre de... precisament, no d'aquí, de l'Osona, de Sant Pau del Torelló, i que fa 25 anys que va començar una sèrie de diorames sobre monuments de Catalunya, i el primer que va triar va ser precisament el de la Seu de Lleida. Hi ha un diorama preciós del claustre de la Seu Vella, que es veia com si estiguéssim en la cantonada, precisament, quan surts del claustre cap a la catedral, és d'ahir que es veu el campanar. El campanar inclús està incorporat al diorama, i l'escena que va voler recuperar era Jesús entre els doctors, quan ell, com a petit, ensenyava als mestres rabínics coses i discutia de teologia amb ells, i que es quedaven meravellats que un nen tan petit sapigués tant de teologia. Aquest misteri de la vida de Jesús quan era infant és el que va servir d'inspiració per aquest mestre, el mestre Font, un mestre de l'Osona, i que es va sorprendre gràcies a aquests contactes de l'Associació Lordenca de Pessebristes en aquest pessebre. I passava a vendre el que serien els pessebres a la recuperació del patrimoni eclesial que durant aquest hivern s'ha fet. Per una banda, el Pirineu. Ara que tenim el Pirineu, pues, que està nevat i que s'ha recuperat una mica de la sequera que va patir, sobretot a la tardor, hi ha una ermiteta romànica d'aquestes que tenim tantes al Pirineu, a Farrera, a la vall de Cardós. S'ha recuperat precisament perquè pugui gaudir-se, i és una ermita del segle XII que està en plenitud allí al mig de la muntanya i que es pot gaudir d'ella. Aquí, si baixem més cap a la plana, tenim que també s'ha fet una intervenció curiosa a Vilanova de Bellpuig, una església molt reformada després de la guerra, sobretot, i s'ha obert la porta gòtica que havia estat tapiada i que s'ha actuat ara de lo que seria l'antic temple, del qual quedava aquest element, i que s'ha apostat per tornar-lo a obrir com a accés al temple nou. Per aquesta barreja, per tant, del temple vell i el temple nou, s'ha buscat aquest equilibri, i em sembla que va ser un gran encert, que també durant el mes de desembre ha estat la sorpresa que va portar a les nostres terres a nivell patrimonial. I pot ser una de les més agradables, perquè està més lligada potser amb el Nadal, que és la nova il·luminació que va tenir l'església de Sant Pau d'Anglesola. L'església de Sant Pau d'Anglesola és una església del tardogòtic, una església interessant del gòtic català, amb una única nau, amb capelles laterals, i que tenia la il·luminació convencional que tenia moltes esglésies, que són aquelles làmpares grans que a vegades inclús t'impedeixen veure el propi altar o la pròpia església. I ara s'ha apostat per il·luminar aquestes làmpares i col·locar amb leds, que a més estalvies més a nivell econòmic. Aquí que fa tantes coses el Ricard de noves tecnologies i de la factura de la llum i aquestes coses, doncs aquí recorda que els leds és un element important.
Jo crec que ens vas escoltar fa dues setmanes, eh?
Sí, exactament, però això em va quedar molt perquè teníem problemes també, això, el rebut de la llum, i dic, ostres, això em va agradar molt, no? I va agradar molt els consells que va donar aquest company de Reus, no me'n recordo com va ser, Muñoz, em sembla que
és. Sí, va estar un tècnic de l'Ajuntament de Reus que feia talles d'energia i de sostenibilitat, i després va estar el Néstor rodear les energies també, parlant del... Us explico la factura de la llum, que també està bé, d'on surt l'electricitat.
Sí, sí, eh? I tot i que el Ricard sap molt de matemàtica, suposo que també li costa entendre-la a vegades.
Sí, home, a vegades, no saps, escolta, jo pago, però què estic pagant aquí?
Per tant, aquesta església d'Anglesola s'ha fet una recuperació que em sembla que és molt bonica, perquè és aquest criteri nou d'il·luminar indirectament l'església blanquejada, ben pintada, sense repicar i ni buscar la pedra que mai havia estat a la vista. Per tant, la llum que es projecte sobre l'emblanquinament se guanya a la il·luminació indirecta, que és el que necessites per estar en un temple, no que la llum cenital.
Sí, 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 sí.
I llum indirecta, aprofitant el que són les motllures dels arcs i de les cornisses, amb la qual encara es ressalta més la part aquesta gòtica. Per tant, crec que és un exemple bonic de com se pot il·luminar un temple, i ja que el Nadal sempre venen les llums i hem tingut il·luminació, que ara ja fa dies que s'han tancat, alguns encara les mantenen durant tot l'any perquè s'estalvien així el tornar-les a col·locar i descol·locar, però no s'encenen. Exactament. Per recordar ja una mica la idea que teníem aquests dos dies.
Bueno, Joan Ramon, fem una pausa i parlem de carrers.
Esto es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la independencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook @mediodiacope.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio,
pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche.
Y seré el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes. En 13.
Un niño de 6 años salva la vida a su madre llamando a la policía. Su valentía logró detener la brutal paliza que estaba recibiendo.
¿Qué es lo que le dice el chiquillo cuando llama al 092 en la Coruña?
Pues literalmente dice: a mi mamá la van a matar. Es su madre la que le dice que llama a la policía después de haber sido agredida. A la vez que estaba con su madre, estaba cuidando de su hermano pequeño.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional en marcas de moda. Un 20% adicional en Barbour, Gant, Now Lover, Skola, Poland Shark y muchas marcas más. Solo hasta el 31 de enero y solo en las rebajas del Corte Inglés.
¿Vamos?
Doncs apa, anem a parlar de carrers, de places, de què...
Pues bé, de carrers, l'altre dia vam parlar del carrer del comerç, però anem a buscar sí. un carrer paral·lel al carrer del comerç, i en clau també femení, ja que l'any passat va ser un any trist per la violència masclista i les dones, que sempre a vegades les estimem molt, però a vegades les tenim oblidades, pues un carrer dedicat a una de les heroïnes de Lleida, una de les poc conegudes com és la Maria Sauret.
Uh-huh.
Aquest carrer que va des de lo que seria el Plaça Sanahuja i que va fins al carrer Roca Florejacs al peu de lo que seria ja el carrer Víctor Muñoz, el que va cap al Príncep de Viana, al final del Príncep de Viana. Aquest carrer, que és paral·lel, torno a dir, al carrer del Comerç, està dedicat a una dona que, curiosament, segons diu el Feliu de la Penya, que va escriure sobre la Guerra de Successió a l'any 1710 aproximadament, diu que en el setge de Lleida de l'any 1707, quan Felip V se va establir aquí a la ciutat l'11 de novembre, fins al 12 d'octubre, que és quan va aconseguir trencar la muralla, precisament per aquí, per on està el carrer Maria Sauret, i va començar la conquesta de la ciutat, que després encara va aguantar durant tot un mes la gent refugiada a dalt al castell del... a lo que era el castell tenint la seu i el castell del rei, uh-huh. fins que al final se va rendir la ciutat l'11 de novembre. Però durant aquell mes en el que el setge s'està defent i quan encara la ciutat no havia trencat, no havia sofert el trencament de la muralla, evidentment els defensors no estaven allí tranquil·lament amb els braços creuats veient com s'atansaven els enemics fent aquelles trinxeres d'assaltament, sinó que de quan en quan obrien les muralles, sortien i anaven a contraatacar, i amb això va dificultar una mica el setge. Es diu que en una d'aquestes sortides va haver aquesta dona, la Maria Sauret, que va fer presoner, no se sap molt bé com, això sí que no sé si li va mig enganyar amb els seus encants o què, això ja... però el cas és que va fer presoner, va fer presoner amb un dragó, que és un soldat de cavalleria francès, i lo va portar dintre de la muralla amb ell i amb el cavall, i per tant és una heroïna d'aquestes que queda aquí pel mite d'una senyora de Lleida que va saber defensar els interessos de la ciutat en contra de els invasors, que en aquells moments eren els francesos, i que no se va estar de res, perquè va portar presoner amb el soldat francès, amb el seu cavall i tot. I, per tant, aquest carrer ho recorda.
Molt bé. Doncs, un altre bocí d'història.
Correcte.
Que jo, per exemple, no sabia, i segurament espero que molta... Espero que molta gent que ens escolta tampoc ho sàpigués, però que ara ja ho saben, eh? Sí. Perquè també a vegades sí. No coneixes res de la ciutat, denota que alguna cosa no es fa bé, que no es transmet tot ben bé. Joan Ramon González, a la meitat de la setmana, bona setmana.
Pues lo mateix, Ricard, i fins al final de mes, que ja és la setmana sí. vinent.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Mi hija juega al bádminton, habla inglés, francés y chino, hace danza contemporánea y judo. Y por supuesto tiene clases de cocina.
Anda, pues mi hijo ayuda a que muchos niños de Camerún reciban catequesis y a que otros en la India puedan ir al médico.
Con Infancia Misionera, los niños ayudan a los niños. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con hasta un 50% de descuento en una selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines, y un 20% en telas de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas. Que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies, com sempre, des de l'espai InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, que per cert ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, i ben acompanyats, com sempre dic, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes.
Tardes, medios días.
Me he hecho una bronca al jefe hoy.
Una
dissertació.
Cap a quarts de dues ja comences a ser bona tarda.
Em deixes que... Ho explicarem un altre dia, però hem arribat a una conclusió interessant que no té res a veure les noves tecnologies de quan s'ha de dir tarda, migdia, dia, i no té res a veure de quan dines, sinó del canvi horari i del sol i de tot plegat.
Te pongo en otra. Os voy a poner una para otro programa.
Venga, va, digues.
Modales. Es el cumpleaños de alguien. Este alguien puede ser que lo tengas en las redes sociales,
sí,
lo tengas en las redes sociales en WhatsApp,
ajá,
también como amigo personal.
¿Dónde lo felicitas?
¿Dónde y cómo lo felicitas? ¿Quedas mal si no lo haces en el grupo de WhatsApp de amigos?
Es verdad.
Si ya te he felicitado en el Facebook, pero no, además te he llamado por teléfono. ¿Hace falta?
Pues,
tenemos que echar una charla.
Es un buen tema, pero yo lo felicito en todas partes.
Sí, por si acaso.
Para no quedar mal.
Jaume Sitjà, de què parlem avui?
Doncs molt bé. Setmana intensa amb moltes notícies per comentar, i la seguretat, per desgràcia, és notícia cada setmana. Pot ser, per això no li donem la importància que té, però no tenim mai de deixar d'estar en alerta. Avui parlarem de seguretat i del tipus de virus spyware a l'entrevista TIC. I després de l'entrevista, com no, la sorpresa musical. Què ens tens preparat avui, Ricard?
Mira, vull una mica de guitarra.
Guitarra?
Sí.
Bueno, David sí. Estarà content, que és el guitarrero del grup.
Gràcies.
I a la tertúlia?
Doncs després, ja ho sabeu, la tertúlia Freak. Avui amb molts temes per comentar. Apple. Vale, que comentarem d'Apple. HomePod. Nova versió del macOS. Del sistema operatiu.
Nova macOS, versió. Del iOS, de tots.
Vull dir que Amazon Go. Microsoft. Vaja, un munt de temes que no sé pas si tindrem,
no,
si tindrem
no
temps. Lo que sí tindrem temps, sempre seran els 3 rodes minuts del programa, que sempre ens en deixem pel millor. Lo millor pel final. Doncs acabarem amb les fantàstiques idees i solucions de l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4. I a internet, per als que no podeu anar al carrer Segòvia, ja ho sabeu, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jaume, la entrevista del día.
Lo comentábamos al principio, por desgracia, cada semana tendríamos de hablar de nuevos ataques, nuevos virus, mutaciones de virus existentes, y al final, siempre de escuchar la misma canción, no le damos la importancia que tiene la seguridad informática. Hoy hablaremos con Vicente Díaz, analista de Kaspersky Lab, sobre el SkyGo Free, un spyware Android muy avanzado y potente, activo desde 2014. ¿Y cómo nos puede ayudar a tener un antivirus siempre actualizado al día? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, pues bienvenido aquí en COPE Lleida. Y hoy creo que todos sabemos que es un virus informático y todos somos conscientes que tenemos que estar protegidos. ¿Pero en los smartphones somos conscientes?
Bueno, yo creo que, como siempre, nos cuesta un poco adaptarnos, ¿no?, a las nuevas circunstancias, y como no estamos acostumbrados, en general, hay mucha gente que desconoce que el smartphone pueda ser víctima de cualquier ataque de este estilo, o bueno, siempre se le da una importancia relativa. Pero claro, con el tiempo, pues los atacantes lo que van viendo es que tienen más campo a correr, digamos, en los smartphones que los PCs prácticamente, y se encuentran que muchas veces están desprotegidos, tienen acceso a datos más jugosos, así que cada vez pues es más popular desarrollar códigos maliciosos para estas plataformas.
Si hablamos de virus, hay varias clases, pero en Kaspersky habéis descubierto el Sky Go Free, uno de los más implantados en los móviles. Estamos hablando de un virus spyware, pero para Android. Pero ¿qué es un virus spyware?
Bueno, en este caso, este en concreto es una, lo que se llama una plataforma de espionaje, ¿no? Lo que permite es acceder a datos que serían interesantes para un atacante, no en este caso, pues ni para ransomware, ni para adware, ni para nada de eso, sino simplemente como espionaje. Este caso en sí es interesante, pues porque es prácticamente lo más avanzado que hemos visto en este caso para la plataforma Android, porque permite funcionalidades pues interesantes que no habíamos visto hasta la fecha, como por ejemplo empezar a grabar cuando se llega a grabar conversaciones, quiero decir, cuando se llega a un punto geográfico concreto, a unas coordenadas, lo cual pues permite versatilidad, ¿no?, a un atacante. Y aparte también, pues porque parece estar desarrollado en este caso por una empresa, ¿no? Lo cual también demuestra que hay un área de negocio un poco gris, donde pues hay empresas ya ofreciendo ese tipo de servicios con cierta regularidad a quien pueda pagarlos.
¿Podríamos decir que es un software malicioso de espionaje?
Sí, sin duda. Está totalmente concebido como una herramienta de espionaje y aparte especializada en algunas plataformas. Por ejemplo, dispone de ciertas medidas específicas para dispositivos Huawei que le permiten instalarse dentro de la lista de aplicaciones permitidas, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que quizás algunas de las víctimas de este virus pues haya sido precisamente usuarios de Huawei.
Si decís que este virus funciona desde el 2014, ¿dónde se había escondido este virus y por qué ha sido tan costoso de encontrarlo?
Bueno, a veces cuando hablamos de que algo lleva mucho tiempo, pues pensamos eso, ¿no? Como que nunca nadie lo ha encontrado. No es tanto así, sino más bien que pasa desapercibido. De hecho, sí que teníamos detección para este virus desde hace tiempo, lo que pasa es que nunca nadie le había dado importancia. La cuestión es que con el tiempo los atacantes también empezaron con versiones muy sencillitas, en este caso pues alrededor del 2014, que han ido evolucionando y han sido las últimas versiones las que realmente nos han llamado la atención y nos han hecho pues mirarlo con detenimiento. Entonces, cuando miras las últimas versiones, ves realmente que es algo sofisticado, empiezas a investigar un poco la historia que hay detrás y vas mirando pues de cara al pasado a ver de dónde viene, es cuando averiguas los orígenes en el 2014. Pero claro, en aquella época, pues como te digo, lo detectaríamos como algo malicioso, pero sin más importancia, ya que tampoco implementaba pues todo lo que implementa hoy en día.
Claro, Jaume, entiendo, Vicente, perdón, buenos días, soy Ricard, que esto es como una aplicación, va recibiendo actualizaciones, ¿no?
Sí, así es. Por eso muchas veces hacemos un ejercicio que llamamos, entre comillas, de paleontología, ¿no? De cuando encontramos algo interesante, empezamos a buscar restos, a ver de dónde viene esto y a mirar los orígenes. Y a veces los orígenes son muy modestos y es en las últimas versiones cuando has visto que, bueno, que se pone toda la carne en el asador y se empiezan a implementar, pues, características más potentes, que es cuando te llama la atención, pero sí, en el fondo es un desarrollo.
Pero, Vicente, entiendo que en los teléfonos donde ya estaba instalado no tuvieron que reinfectarlo, simplemente se actualizó la herramienta, con lo cual ese es el problema. Ya estás en muchas máquinas, vas a actualizar tus habilidades y entonces, claro, estás mucho más extendido que tener que infectar desde cero.
Sí, pero en este caso tampoco es el propósito principal, ¿no? Lo que comentas sería el funcionamiento habitual y de hecho lo es, por ejemplo, para una botnet, que de un día a otro todos los bots se actualizan y bueno, pues no tienes que hacer el trabajo de infección. Pero en este caso hay que pensar que el objetivo de los atacantes es siempre pasar desapercibido, infectar una docena de víctimas aquí y allí, porque en el fondo es una herramienta, pues esto, de espionaje, y lo que no interesa es que haya más víctimas de las necesarias para que no, bueno, pues para que no se descubra todo la infraestructura, digamos, ¿no? Entonces, realmente nosotros mirando hacia atrás tampoco tenemos mucha visibilidad de qué potenciales víctimas había en su momento, y de hecho ahora pues también tenemos una visión parcial, pero yo creo que nunca ha estado realmente extendido y que una vez que se lograba el objetivo de espiar y obtener los datos, seguramente se borraba para no dejar rastro. Así que no hay tanto proceso de actualización en este caso como de actualización, digamos, por parte de los servidores antes de infectar, pero no tanto en el, en la víctima en sí.
Desde Kaspersky Lab le habéis dado una importancia relativa en esta noticia. ¿Qué tiene de especial este, este virus?
Bueno, yo lo pondría, para empezar, quizás estamos acostumbrados, como bien decías en la introducción, ¿no?, a un poco que esas noticias ya no nos llaman la atención, a no ser que sea una revelación de la NSA donde, pues yo qué sé, llevan espiando desde no sé cuántos años a no sé cuántos millones de personas, ¿no? Entonces, cuando vemos una noticia un poco más modesta, quizás no le damos tanta importancia, pero yo creo que sí que es interesante, no solo porque quizás sea una de las herramientas que hemos visto más avanzadas pues para espionaje en Android, lo cual en sí ya es algo relevante, creo yo, sino que también por el hecho de que pueda haber una empresa detrás, como hemos comentado antes, y que esto al final lo que haga es pues abrir un mercado. Pero bueno, entre las características, pues como decía, hay varias que no habíamos visto nunca, como lo que hemos comentado de empezar a grabar en una localización concreta. También implementa distintos métodos de comunicación que hacen que básicamente pues nunca se quede aislado, ¿no?, de las órdenes que le pueden enviar desde el servidor de control, o incluso también pues que para la distribución tiene una infraestructura bastante grande en la cual se imitan a empresas de telecomunicaciones para que el tráfico que se envía a los servidores pase desapercibido y que para las infecciones pues sea más difícil para el usuario ver que realmente se trata de algo malicioso. En conjunto todo es muy interesante, creo yo.
Sí, bueno, Vicente, hola, soy David. Oye, como última pregunta, ¿realmente podemos estar protegidos? Es decir, con nuestros antivirus de pago, por supuesto, las licencias que tenéis, ¿todo esto lo trabajáis para que podamos estar protegidos de esto, sea cual sea la marca de nuestro terminal?
Bueno, sea cual sea, siempre lo ponemos un poco entre comillas porque también depende, ¿no? Sobre todo con temas de dispositivos móviles. Por ejemplo, pues todos sabemos que Apple no permite antivirus en su iOS, por ejemplo, pues como política de empresa, ¿no? Esto está muy bien mientras seas capaz de proteger a tus usuarios, pero el día que no sea así, pues lamentas no tener quizás un mercado o un ecosistema más diverso, ¿no?, donde puedas tener distintos jugadores. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, claro, nosotros trabajamos para que esto sea así, y de hecho el caso de SkyGoFree que estamos comentando, ahora lo puedes ver con un interés relativo, pero también tenemos que contemplar que la detección se hace en una etapa que quizás sea cuando todavía no está totalmente implantado e implementado, lo cual es ventajoso desde el punto de vista del defensor, porque lo cogemos a tiempo, por así decirlo, para entendernos, ¿no? Pero claro, un malware de estas características, con la potencia que tiene y con la capacidad de crecimiento y habiendo una empresa detrás y demás, pues podemos llegar a un caso parecido, entre comillas, a un hacking team, ¿no? Que luego esto ya empieza a ascenderse, empieza a alcanzar un punto crítico de clientes, empieza a alcanzar un punto crítico de víctimas, de sofisticación, etcétera, y nos echamos todas las manos a la cabeza, ¿no? Así que estas detecciones, estas campañas, antes de que lleguen a mucho más, yo creo que al final siempre pues las tenemos que apuntar como una victoria desde el punto de vista de la protección.
De hecho, aquí lo hemos dicho siempre, protegidos y antivirus en todos los dispositivos que estén conectados y en el móvil. Jaume, tú lo sabes, que llevamos años diciéndolo, Vicente, en el móvil aún más, porque es donde tenemos la información más sensible hoy en día, ¿eh?
Bueno, es que imaginemos que ahora estuviésemos en una reunión pues de algún gobierno, de algún cuerpo de seguridad o de inteligencia decidiendo, bueno, vamos a desarrollar una plataforma de espionaje porque nos interesa por motivos los que sean y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Yo creo que no habría nadie que no diría vamos a empezar por una plataforma móvil infectando a dispositivos móviles, que es donde vamos a encontrar lo más interesante.
Vicente, hemos dado una vuelta por la web de Kaspersky Lab y ahí pues tenemos toda la información. Muchas gracias por compartir estos minutos aquí en el Info Cope Lleida. Vicente, muchas gracias.
Muy bien, un placer. Gracias a vosotros.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
De guitarreta, Jaume. Escolta, tu, això ho ubicaries al temps?
Doncs això abans del 2000, també, no?
Home, sí, sí, sí.
Mucho.
Poco,
home, és,
eh?
És que, bueno... No, 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 mucho ni poco, no. És música intemporal.
Bueno, sí, és intemporal, però...
No, no,
no. El día en que nació.
No,
es intemporal. El día que nació, porque antes de nacerlo no, era els, atemporal.
No, perquè els elements, els instruments d'aquesta cançó se poden fer perfectament avui en dia els mateixos.
Sí, senyor.
El so no varia. Tu escoltes música dels anys 70 o 60 i ho claves amb el so, amb el tipus d'instrument.
Està filosòfic el jefe, no, però, perdó.
No, és així.
Jaume, si jo et dic Led Zeppelin, et sona?
Bueno, llavors ja, brutal.
1969, eh? L'any que es va arribar a la Lluna, diuen.
Però quant temps fa que funcionen les guitarres elèctriques?
Que sí, home, que sí.
I el so és el mateix d'avui en dia.
El What a Lot of Love. Ara, l'any 69, els Led Zeppelin.
Me posessis música electrònica dels anys 70 i posa música 80, electrònica d'avui en dia
i canvia.
I cada dècada és un estil diferent. Senzillament volia anar aquí, eh?
Sí, senyor. Anem a parlar de coses, va.
La tertúlia fric.
Vinga, va, el David ens ho apuntava. Ens ve cada dia amb una efemèride. Quin ens portes avui? Perquè m'ha agradat, eh? M'ha agradat, eh? També ens transporta en el temps, en fa l'efecte, sí.
Bueno, la efemèride de hoy, precisamente hace 42 años, el 29 de enero del 76...
70, avui anem de 70, ¿verdad?
Sí, Steve Wozniak, ¿vale?, ofrece su nueva computadora, llamada posteriormente sería la Apple I, y se la ofreció a HP. Y HP lo rechazó porque dijo, esto no se va a vender, esto es un producto totalmente inviable.
Explica quién es Steve Wozniak.
Steve Wozniak, bueno, como sabéis, es el cofundador de Apple, junto con Steve Jobs. Él era el que soldaba todos los chips allí en el garaje, que parece que no era tanto el garaje.
El machaca. L'altre era el que apretava, feia les ventes i les idees,
sí.
I l'altre feia el que posava la tecnologia, ¿no?
Efectivamente, pues mirar, este equipo fue en una de las peleas con Steve Jobs, que fue y se lo ofreció a HP, en plan, mirad, aquí tenéis la máquina que lo va a petar, y HP dijo, que va, eso enviado.
A més, tenia un contracte, és que Wozniak tenia un contracte de desenvolupador amb HP, eh? Però això, tot el que fes, li havia de presentar primer a qui li pagava, llavors.
Uh-huh. Bueno, si parlem d'Apple, Apple està llançant notícies, vull dir, com a Apple al CES no hi era, però segurament que hi era més que ningú. El mobile tampoc hi és, però també hi és més que ningú. Però entre fira i fira, les notícies que van sortint, sempre hi ha notícies, no? Volen ser notícia. I llavors, doncs, ens anuncia que ja tenim el HomePod aquí, però no a tot arreu. I no amb totes les condicions. Què vol? Vol ser notícia?
Bueno, el tema es que esto ha sido la gran revolución que precisamente ha copado el CES. Es decir, la publicidad, podemos leer un millón de noticias del Consumer Electronics Show, de la feria de consumo más importante del mundo. Pero mirando un vídeo de las calles de la feria y sin volumen, todo estaba lleno de frases como Hey Google, Hi Alexa. Es decir, todo ha ido sobre la parte de inteligencia artificial integrada a través de la voz en nuestros equipos y a través de ello poder manejar con la voz todo. Nuestra casa, nuestro coche, nuestros teléfonos, nuestro absolutamente todo. todo. De ahí a que Apple parece ser que con la compra de Shazam había retrasado el lanzamiento del HomePod, que el HomePod intentaba o no llegar, y al final creo que han avanzado un poco. Es como noticia, es extraño el que hayan avanzado un poco este lanzamiento ya retrasado, no con todas las funcionalidades, para empezar ahora a distribuirlo en el próximo mes de febrero o marzo.
Es que el problema es que es va a presentar al juny, i tant Google com Amazon, que són monstres, s'hi van posar, però ells van desenvolupar i treure productes. Amazon té tota una gamma d'altavoz intel·ligents.
Ara mismo tienes hasta un altavoz inteligente portátil que te puedes llevar contigo.
Per 30 euros, que s'escolta malament, correcte, o que no s'escolta tan bé, correcte, però ja fa. I la gent que es compra un Amazon Echo, doncs potser no es comprarà un HomePod ja, perquè s'estava esperant. I és més, la campanya de Nadal d'Apple ja la va donar per perduda, evidentment, perquè ja veus quan sortirà. Surt només per Estats Units, per Canadà i...
La UK.
I Anglaterra. I sense notícies d'Espanya, per cert. Sí que hi ha notícies d'Alemanya i França, però sense notícies d'Espanya.
Però bé, cada llançament d'Apple és igual,
Sí, correcte, però a Espanya darrerament ens havíem colat el primer paquet de països i amb aquest no.
Tendremos que esperar un poquito todavía. Venga, para el universo de Apple controlado por voz. Vale. Pero si las cosas cambian y se controlan por voz, resulta que ahora las tiendas más grandes del mundo de Internet tienen tiendas en la calle. Y además de tener tiendas en la calle, nos cambian el modo o el aspecto de comprar, ¿no?
Ya sí, 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 sí. Bé, sí, perquè ja m'on anem a Amazon Go, vale? I ja m'has introduït, ja m'ha saltat l'altre que et volia dir, perquè vosaltres sou dos maqueros. No sé si teniu ja instal·lat el nou sistema operatiu o què.
S'actualitza, et surt allí, clic.
S'actualitza solo. Sempre lo decimos, actualizaciones versus seguridad. En serio, actualizaciones versus seguridad. Pues aunque venga, sea solo por la seguridad, me va más lento, vale, sí, seguridad.
Vale, però,
por
favor. No, però és veritat, només un incís, perquè pot ser, i és veritat, no pot ser, ha passat alguna actualització d'Apple per tapar algun forat de seguretat, fa que el telèfon o l'ordinador vagi més lent, consumeixi més bateria. Correcte, ha passat. Però la següent se soluciona. Per tant, escolta, a vegades dura això un mes, tres setmanes.
Vinga, som-hi, Amazon Go. Això sí que pot ser una gran revolució. Supermercats sense caixers. Senzillament tu vas allí, agafes el teu producte, marxes i automàticament te ho descompten en el compte perquè tens la teva app.
Sí, esa es la visión bonita. Uno, socio, lo primero es, tienes que estar en Amazon dado de alta, tienes que estar logado y tienes que tener la aplicación en el dispositivo que lleves en el bolsillo, además con el método de pago introducido y además con la cuenta Prime, ¿de acuerdo?
Sí, correcto.
Vale, es decir, pagando una cuota anual.
De moment son España 19,95 al año. Exacte. Però que això pujarà,
sí, de moment, viuen. De moment, exacte, perquè als Estats Units és $89.
Bueno, perquè inclou el vídeo i tota la història.
No, aquí també.
Sí, correcte.
Per això,
és
dir, tienes que ser socio de Amazon.
Però per això crec que cada vegada hi posaran més avantatges a ser soci del Prime.
Efectivament, ahí está el tema.
No, però anem a la revolució del canvi que comportarà o que pot comportar aquest sistema.
Bueno, el tema es que lo que seleccionan es que los productos llevan un propio chip integrado con también la parte donde están apoyados, el cual detecta...
¿Quién lo coges?
Tú, porque se conecta con tu móvil, es decir, ese pip, ¿vale?
¿En la app?
Se detecta tu móvil y te va llenando la cesta de la compra.
Y cuando sales por la puerta, clink, clink.
Y cuando sales por la puerta te pide verificación antes de salir por la puerta, ¿vale? Para estar verificado y darle la verificación de que cobre lo que cobre Amazon,
bueno, tú lo ves
con los ojos cerrados.
En el carrito de compra de la app ves todos tus productos, clink, clink, clink.
Ahí es donde está el tema, es decir, dice la gente, entro, cojo y salgo corriendo. Bueno, sí, a ver, esto es como todo. Tienes que verificar un pago si tienes verificación o darle la primera vez que entras el permiso para que tú pases por allí, te cobre lo que te cobre. Si entras a por una lata de un refresco y sales corriendo, pues mira, pues entras a compramos una lata de refresco, sales y te vas, ya mirarás si te ha cobrado un euro o 30 céntimos, ¿no?, el supermercado. Pero si haces la compra, bueno, que menos que revisar que realmente lo que has metido en el carro es lo que te van a comprar.
Bueno, aquí te estalvies les cues de la caixa i tota la història.
Al final haces tú de cajero.
Sí.
¿Vale? Jo em faig la pregunta...
Això és com la revolució de sirva-se usted mismo a les benzineres.
Exacto. ¿Eh? Vamos a Ikea.
La pregunta és com digitalitzen o transformen aquest procés, no? És això d'aquí.
Això són...
aquest xip, vull dir, és aquest xip. Bueno, al perquè final, té de ser un xip de baix cost, però...
RFID, són això.
Sí, sí, bueno, RFID, sí, a través de l'NFC...
I quan val cada pegatina o cada targeta per posar l'etiqueta a cada producte?
No, és el mismo etiquetado. Al final sí que hay mucha tecnología...
És RFID?
Sí, al final sí que hay mucha tecnología...
Sí, per proximitat, perquè si detecta el teu mòbil i no el del veí.
Cierto es que hay mucha tecnología en todo este proceso, pero no es tecnología que se haya inventado y no es tecnología que no se fabrique en masa asiáticamente hoy día. Es decir, si cualquiera de nosotros podemos comprar 100 pegatinas de RFID por 5 euros y está en nuestra casa en dos días.
Jaume, ¿saps cap on anem?
I tant.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Doncs estem en marxa cap al carrer Segòvia número 4 i automàticament el David ha començat a desplegar tots els gadgets.
Los que me han dejado.
Los que t'han dejado. Que ens portes
aquí? Que li cabien a la motxilla.
Cargador inalámbrico.
Una base, un cargador inalámbric.
Però mira, això ho vam parlar fa una setmana.
Fast charger.
Ajà.
¿Vale?
Jaume truquen.
Sí, sí, bueno.
A Jaume lo llaman, a mediodía.
No, t'estan trucant ja perquè parles amb el David i li demanes una base inalámbrica ja.
Efectivamente. Jaume, un millón de ideas, no, un millón de comodidades. De comodidades, de verdad. El poder llegar a casa, a cualquier sitio, dejarlo incluso en el coche mismo, que siempre llevamos el cable suelto. Oye, pues la base inalámbrica en la guanterita de adelante y cuando llegas tiras el teléfono allí adelante y ya lo tienes, bueno, pues cómo no, cargando. Y ahora con el propósito del año nuevo y con todo esto del deporte, bueno, pues hemos ampliado en toda nuestra gama de smartwatch y smartband con ofertas muy, muy especiales, a las cuales os invito a todos a entrar en spytechnology.cat y a poder, bueno, pues esbrinar una miqueta més. El que lo quiera probar y lo quiera tocar, aquesta pues ja sabe.
Al carrer Segòvia 4.
Sí, senyor.
I mirar-ho a spytechnology.cat. I si no, Facebook, que allí sempre fan promocions. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve més.
I nosaltres ja que anem directes cap a les 2 de la tarda, recorda, des de la meitat de la setmana, dimecres 24 de gener del 2018, hores d'ara al Mercuri, arribant als 14 graus a la ciutat de Lleida. Sortit del sol. Mira, anirem directes cap a les 2 amb una darrera hora, i és que unes 10.000 persones van visitar el Castell dels Templers de Lleida durant el 2017, que suposa un 13,4% més que l'any anterior. Són bones dades, m'agrada. Tot acaba d'aprofitar el dimecres, que estem a la meitat de la setmana, però que és un dia, és un dia. Són 24 hores i s'han d'aprofitar com sigui. Demà hi tornem, puntuals com sempre, 12:20, Herrera en Copa Lleida amb Ricard Álvarez. Apa, salut, adeu.